De far a far, es magazín des matí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.
Va, són les 11 i 34, a les 6 i 34 obrim la nostra tribuna oberta. Ja ho sabeu, la tertúlia quinzenal amb representants polítics del ple insular. Avui comptam amb Nana Joan, del Partit Socialista. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
També amb Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera. Molt bon dia.
Bon dia.
I també saludam el representant de Saunió, també conseller insular de promoció econòmica i administració. Molt bon dia, José Manuel Alcaraz.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, avui proposem debatre sobre la falta de mà d'obra a la nostra illa, un problema que afecta, podem dir que transversalment, a molts sectors, des dels metges o policies fins als mecànics de l'ITB o treballadors qualificats del sector serveis. Així mateix, és destacable una informació que hem publicat aquesta setmana amb dades de l'INE, segons la qual, doncs, en els darrers 6 anys Formentera ha perdut població any rere any. Bé, no sé qui vol rompre's gel i començar a abordar aquesta situació. De fet, ahir mateix amb el vicepresident Alcaraz estàvem parlant dels problemes per trobar els problemes per trobar personal, en aquest cas en el servei de l'ITB, però bé, com ja hem sabut els últims anys, doncs això és una constant que s'ha anat repetint en diversos sectors, no només concretament en el dels mecànics, malauradament. Vicepresident, vostè mateix, si vol començar.
Sí, bé, gràcies per aquesta deferència. Està clar que Formentera és una illa que és cara per viure-hi, sobretot si no tens les possibilitats de tenir ja una vivenda en propietat, i això dificulta, és el principal entrebanc que dificulta que una família pugui fer el seu projecte de vida aquí a Silla. Està clar que és una illa petita, és una illa fràgil, que no pot venir a viure aquí tothom, i tenim que tenir una sèrie de limitacions. I el preu està sent una d'elles, el que passa que està sent una limitació més grossa del que ens agradaria a tots, o a la immensa majoria de sa gent, perquè està dificultant que per exemple, tant d'Eivissa com Formentera que vinguin algo tan important com els oncòlegs i altres especialistes en el sector sanitari. Està dificultant, ja ho hem vist a moltes àrees de funcionament de l'administració pública, ja sigui a nivell de l'Estat com a nivell local. L'Estat s'hi competeixen més perquè tant Eivissa com Formentera tenen problemes per cobrir les places de tràfic, de Policia Nacional, d'Agència Tributària, de CEPE, com estan veient, de Seguretat Social, etc. I aquí en el Consell també tenim algunes dificultats, clar, i això es trasllada també a l'empresa privada, que també té les seves dificultats tant per trobar personal qualificat com per trobar vivenda per aquest personal, tant sigui qualificat com no. I després, en relació a la disminució dels habitants empadronats a Formentera, entra un altre factor molt, molt important, que des de fa més de 3 anys està fent una feina molt important en el padró municipal perquè sigui, tinguem un padró real, un padró que sigui real, realment la gent que viu aquí a Silla de Formentera. I el padró estava molt, molt inflat fa anys, i des de la passada legislatura, i nosaltres estem continuant aquesta feina, s'està fent una neteja d'aquest padró. I per això també les xifres s'han disminuït tant en aquests anys.
O sigui que d'això n'inferim que no és que hi ha hagut només gent que se'n vagi de l'illa, sinó que s'ha, diguem-ne, actualitzat el padró.
Sobretot és l'actualització del padró. Les dificultats que he dit al principi d'accés a la vivenda, etc., doncs, dificulta molt que gent pugui venir, però també n'ha vingut molt altra aquí a Formentera a viure aquests anys. Però sobretot la baixada de número d'habitants és per la neteja del padró que s'està fent.
Bé, al respecte d'aquesta manca de personal per fer feina a la nostra illa, home, en el sentit de, per exemple, en el Departament de Salut es parla d'aplicar aquestes figures de difícil cobertura, de molt difícil cobertura, és a dir, doncs amb un plus, diguem-ne, bonificar les persones que decideixin venir a viure aquí.
Sí, bueno, jo crec que la falta de mà d'obra qualificada és un problema que estem tenint a nivell nacional, no exclusivament a Formentera. Evidentment, com ha dit el senyor Alcaraz, pues Formentera té unes característiques que fan que sigui encara més difícil trobar aquest personal, pues justament perquè fer un projecte de vida a Formentera és més difícil que a molts d'altres llocs. Hem parlat d'aquesta falta de personal qualificat, però a jo m'agradaria parlar també d'un tema de salaris, no? Perquè no és només que no trobis personal qualificat, sinó que a lo millor el problema són els salaris que s'estan pagant per aquest personal qualificat. Si això li afegim a més l'estacionalitat que tenim a l'illa, és a dir, que hi ha moltes persones que a Formentera treballen entre 4 i 7 mesos i amb això han de viure 12 mesos, amb el problema de l'habitatge i la cistella de la compra, que tampoc millora l'assumpte, pues fer el seu projecte de vida a Formentera és bueno, una assignatura molt complicada i d'ahir crec que venen els majors problemes.
De moment estem analitzant una mica el panorama des dels socialistes, com ho veieu?
Sí, bueno, jo crec que estic d'acord en el que s'ha apuntat fins ara, que, bueno, que Formentera és una illa molt cara per viure, és un lloc molt car, i també és veritat que, bueno, que costa més que altres llocs venir aquí a Formentera. Crec que tots els representants polítics que estem aquí avui, també quan us vam presentar les eleccions, duem els nostres programes electorals, diferents mesures per, bueno, per facilitar l'accés a l'habitatge dels treballadors que vulguin, les nostres famílies, que vulguin venir a desenvolupar el seu projecte de vida aquí a Formentera. Sempre ho han dit, poder solucionar aquest problema, o no, si no solucionar-lo, per almenys ajudar a tota aquesta gent, pues, requereix o necessita de mesures valentes, i segurament que moltes vegades també seran, bueno, pues, polèmiques, perquè afectaran a un sector com pot ser els hotelers, tots els de la indústria turística, que segurament no estaran d'acord amb les mesures que es vulguin prendre. Però jo vull recordar ja, per no repetir-me el que s'ha dit aquí, per aportar noves coses, que fa uns anys tots els allotjaments turístics a Formentera pràcticament tenien una part de les seves habitacions per poder allotjar el personal que és tan i tan necessari. Tot això d'aquí va anar desapareixent i fa que un petit propietari que té una, dos o tres vivendes, doncs els haiga de posar a disposició d'aquests treballadors quan són la persona que els contracta els que els hauria de facilitar aquest allotjament. També s'ha parlat de sou que cobren aquests treballadors i crec que també s'ha de fer una passa en aquest aspecte perquè els sous que es paguin a Formentera vagin també en consonància en el nivell de vida que hi ha aquí, en el que la carestia de la vida que tenim a la nostra illa. I en quant a la depuració que s'ha fet del padró municipal, és veritat que s'ha fet moltíssima feina amb aquest aspecte. Es va iniciar la passada legislatura, perquè és veritat que teníem un padró municipal que estava molt, molt inflat, de gent que segurament ha vengut a Formentera a fer feina en alguna etapa de la seva vida, ja sigui a nivell turístic, treballar de temporada, o ja sigui, pues, no sé, gent que hagi vengut, pues, a treballar, per posar un exemple, a la nostra administració, o treballar en l'hospital, i després se'n van després d'un temps i segueixen empadronats a Formentera. Això d'aquí, pues, s'ha fet una neteja, s'ha depurat el padró, i crec que avui en dia està més, és més, les xifres que tenim són més realistes, s'atraquen més del que realment tenim a Formentera. Però això no vol dir que tots nosaltres no coneguem a famílies, a persones que realment ens han tingut que anar sense voler-se'n anar per mort de que no podien viure a Formentera per passar el nivell de vida que tenim aquí.
S'ha apuntat de moment a dos problemàtiques que podrien incidir en aquesta mancança de personal. Una, doncs, el problema d'accés a l'habitatge, i l'altra, el tema dels salaris. Va, a veure si podem proposar doncs accions per intervenir en això, o si voleu apuntar més factors que poden incidir en això.
Bé, a nivell de consell, que al final tenim 435 treballadors i 500 en l'estiu, una de les mesures que hem posat en marxa amb la feina que es va iniciar la passada legislatura, seguir implantant la carrera professional dels treballadors en els percentatges que es van pactar en els sindicats, amb la qual cosa les millores salarials dels treballadors del Consell, de molts d'ells, perquè no tots tenen dret en aquesta carrera professional, però quan portes ja uns anys a l'administració sí que ja tens dret a agafar-la, en 5 anys, sí que és una passa per donar estabilitat en l'estabilització que s'està fent, també iniciada la passada legislatura. També es dona també una estabilitat en els treballadors. No tenen contractes que un dia o l'altre poden acabar, sinó que se'ls dona l'estabilitat. Això afectarà la meitat de la plantilla del Consell. Mesures que estan prenent també, vàrem dir que crearíem la plaça d'inspector de turisme, estava en el pressupost de 2023, faltava dotar-la, crear les bases, es varen convocar la mesa sindical, es van aprovar les bases. En aquests moments ja hi ha 7 persones que s'han presentat en aquest bolsín, es té que convocar el tribunal i segurament en març ja tindrem inspector de turisme. Això significarà també redoblar la feina que es fa amb el control de lo que s'oferta d'allotjament turístic, perquè les coses que s'oferten de forma il·legal passin a, o s'intenti que passin a la oferta residencial per tot l'any, en vez de fer-ho de forma il·legal per a turisme. Jo dic, en mes de març, segurament, hi haurà ja un inspector de turisme aquí a Formentera, que tenim les competències i les hem d'exercir al 100%. Llavors, places de difícil cobertura, com parlàvem, desoncòlegs, com mestres de segons quines especialitats, que sempre cada any comença l'escola i ja estan a l'institut com a les escoles, doncs sempre hi ha algunes places, algunes matèries, algunes especialitats que no es cobreixen, doncs el govern balear està treballant amb això d'aquí, ja s'ha creat el plus per oncòlegs que ha permès pràcticament cobrir ja la dotació de la plantilla d'oncòlegs d'Eivissa i Formentera, perquè recordem que crec que fa un any ens van quedar inclús sense oncòlegs d'Eivissa i Formentera, que tenien que venir des de Mallorca, es feien les cites per videoconferència, algo que no... inassumible per qualsevol persona que sofreix aquesta situació. I també en Alejandra ha parlat, i no sé si n'ha anat també, de la cistella de la compra, que és superimportant. Parlant de la crestia de l'habitatge, no només de la crestia, sinó a vegades de la dificultat de trobar un habitatge. Ja no parlant d'espreu, ja la dificultat de trobar-lo. I la cistella de la compra també dificulta a tota la gent que vivim aquí a Formentera, pues a molta gent li dificulta arribar a final de mes, perquè tot és més car aquí, i a vegades no només és el transport marítim el que augmenta aquesta cistella de la compra, ja és la pròpia vida aquí a Formentera, que tot és més car i dificultats, tenim greus dificultats. Què volem fer amb això d'aquí, home? Està clar que hem de treballar amb un règim fiscal, règim econòmic que hi ha per Balears, pues que tingui especial Formentera tingui especial rellevància, perquè aquí patim la doble triple insularitat, més que Eivissa, més que Menorca, i això es té que contemplar amb el seu règim econòmic, i que Formentera tingui un règim econòmic propi, un règim específic per l'illa de Formentera.
Sí, bueno, jo crec que amb aquests temes hi ha una part amb la que estem d'acord, la part d'habitatge. Evidentment, tots som coneixedors d'aquest problema, i de fet les últimes legislatures es va començar a fer una feina important, es va crear l'oficina de l'habitatge, que esperam que ara també es continuï, pues, desenvolupant amb tota aquesta part que acaba d'explicar, tant de la inspecció de turisme com també de les ajudes, l'assessorament i tot el que estava previst per aquesta oficina d'habitatge. El règim econòmic especial per Formentera, pues crec que fa dècades que l'estem reivindicant, i que sobretot tenim exemples on ja existeix, com a Canàries, no? I no s'entén que en un cas tan específic com Formentera, i on s'estan veient aquests problemes d'una manera molt, molt clara, pues no hi hagi ja un acord per arribar en aquest règim econòmic. La formació crec que també és molt important, no? Hem parlat de que és precisa personal o treballadors formats, i també s'ha treballat perquè a Formentera es puguin fer una sèrie de formacions per al personal que es necessitava, sobretot al propi Consell, però també és cert que hi ha moltes opcions que no són accessibles directament a les famílies, i que s'ha de treballar encara més per aconseguir totes les ajudes que puguin fer que qualsevol al·lot o al·lota de Formentera pugui anar a estudiar fora, i que després sigui un capital humà per aquí, per a Formentera. La realitat és que a nivell Espanya s'està formant a moltíssima gent, però aquesta gent finalment decideix anar-se'n cap a altres països d'Europa, on és bueno, més fàcil crear aquest projecte de vida on els salaris són més alts i sobretot on el nivell d'aquells productes bàsics, no, és més baix, perquè estan parlant de que tenim uns salaris que no són suficientment alts ja de manera general, però si els apliques a Formentera amb el preu de l'habitatge i amb el preu de la cistella de la compra, pues encara pitjor. Sortien ahir notícies de Fitur i com està anant el turisme a nivell Espanya, i parlaven d'un 8% de pujada d'aquest turisme i també de la pujada contínua dels preus que paguen aquests turistes en els allotjaments, en els restaurants, etc. Clar, paguen els turistes i paguen els residents, no? En el nostre cas. Però, a més, això implica que els empresaris estan guanyant més sous i no s'estan augmentant aquests salaris. Així que sí que hi ha un desequilibri en aquest sentit, sobretot tornant una altra vegada a parlar d'aquesta estacionalitat, no? Que en el nostre cas afecta tant als empresaris com als treballadors, però que sobretot per a les famílies és molt difícil poder viure 12 mesos amb 7 mesos de salari.
Bé, s'ha parlat aquí dels treballadors de les diferents administracions, de la nostra administració, que és el Consell Insular, la implementació de la carrera professional, que sí que és veritat que suposarà, doncs, una millora de les seves condicions laborals i també del seu sou que reben els nostres treballadors. S'ha parlat també dels treballadors de les altres administracions, com pot ser Sanitat o Educació. Sanitat, en suplus aquest de plaça de difícil cobertura que ha apuntat el senyor Alcaraz, també en suplus d'insularitat, però jo vull recordar que una part molt important dels nostres treballadors són treballadors que del sector serveis, del sector turístic, i hem de posar l'accent damunt el fet, de com apuntava en Alejandra, de que també els sous que es paguen per part de l'empresariat privat també han de pujar, perquè si no els treballadors no podran venir, ja no a quedar-se aquí tots anys, no podran venir ni a fer la temporada, si els hi puja sou i si no se'ls hi facilita un accés a un habitatge perquè puguen venir a treballar. I vull dir que, i també vull posar de relleu la feina que es va fer la passada legislatura en temes d'habitatge, que es van posar en marxa, com ja s'ha apuntat, l'oficina d'acompanyament a l'habitatge. També es van treure per primera vegada 3 línies d'ajudes en el lloguer, que va ajudar a equips famílies, i es va posar en marxa el programa de lloguer sostenible, que desgraciadament, pel que sabem, per la informació que tenim, doncs no s'ha seguit endavant. Aquest programa de lloguer sostenible estava dotat econòmicament, si no vaig equivocada, en 200.000 euros a través d'una esmena que es va fer en els pressupostos de la Comunitat Autònoma pel 2023, i aquests 200.000 euros s'han perdut perquè no s'ha seguit endavant. Entenc que el nou equip de govern podria no estar d'acord amb algunes de les bases o algunes de les clàusules d'aquest programa lloguer sostenible, però no s'ha seguit endavant, i lamentar una vegada més, doncs, que s'hagin perdut aquests 200.000 euros per no poder treure endavant aquest programa lloguer sostenible, que el que volia era facilitar tant en els propietaris com en les persones que volien accedir a un lloguer, doncs, bueno, el fet de que poguessin els propietaris tenir una seguretat de que la seva vivenda seria retornada amb les condicions millorables, immillorables, i per una altra banda també seguretat en els que es volen llogar, que llogaven a un preu assequible. Però bé, de dir que, bueno, estem contents de que pròxicament tinguem aquest inspector turístic, és una de les figures que fa falta a Formentera per poder inspeccionar, i perquè, bueno, que part d'aquest lloguer que es fa turísticament, que no es podria fer, passi a ser lloguer per tot l'any, però dir que hem de fer, que, bueno, que hem de centrar i no hem de desaprofitar cap de les oportunitats o cap dels recursos que tenim per poder ajudar a les famílies de Formentera a tenir un accés a un lloguer.
Bé, jo crec que no crec que perdem res pel que sé. Sí que s'està reformulant tot el tema de reglament aquest, perquè nosaltres, en col·laboració amb Sibavi,
el reglament de l'oficina de l'habitatge es refereix.
Sí, el reglament que
s'ha... Del programa de lloguer sostenible
que s'ha referit. Jo crec que el que nosaltres hem d'implementar en el govern balear és una seguretat en els propietaris per reforçar aquesta seguretat a l'hora de llogar, i que no es trobin en sorpreses desagradables, i que estigui ben cobert a l'hora de llogar, perquè les solucions que s'han donat durant tots aquests anys no, a la pràctica han tingut molt poc efecte, i el que han de buscar és altres polítiques i altres alternatives. Amb el que deia del tema de, o el que heu parlat de sous de l'empresa privada, que home, nosaltres com a administració no podem obligar a augmentar els sous que els empresaris paguen als seus treballadors. Està clar que ells mateixos veuen que quan un treballador està ben pagat pues, rendeix més, quan se li dona un habitatge digne pues, rendirà més, estarà més temps, estarà més... Això crec que se veu perfectament. Però nosaltres sí que volem fer una cosa que els sindicats ens van traslladar, i és crear la mesa de diàleg sindical, la mesa de diàleg social, en la qual hi haurà representants dels empresaris i representants dels treballadors. És algo que a Eivissa ja s'està fent fa un temps, i que aquí, en la darrera mesa que vàrem tenir interna del Consell de Negociació Sindical, doncs ens vàrem comprometre a crear-la, i ja dic, hi serien tant els sindicats com a SAPIME, Cambra de Comerç, Federació Hotelera, tots els representants dels empresaris de Formentera, i en la qual tractarem tots aquests temes i de quina forma podem millorar des de tots els sectors la situació dels treballadors de Castilla i dels empresaris també, clar.
Bueno, jo amb aquesta part de l'assessorament i la seguretat que s'ha de donar en el tema d'habitatge, evidentment s'ha de treballar també amb aquesta seguretat i assessorament per als propietaris, però és molt important treballar amb la seguretat i l'assessorament per als llogaters, sobretot quan parlem d'una illa on s'està llogant moltíssim infrahabitatge, on la gent té por de denunciar perquè després no trobarà cap tipus d'habitatge, és a dir, ha de ser un tema equilibrat, s'ha de possibilitar tant una cosa com una altra. Jo crec que com a resum, evidentment s'ha de treballar aquesta part de l'habitatge, la part d'inspecció, i quan parlem d'inspecció no ha de ser exclusivament la inspecció com passa amb la inspecció d'activitats o de treball als llocs que tenen llicència, sinó que s'ha d'aconseguir fer inspecció per trobar aquells que no la tenen i perquè aquells justament surtin a poder ser llogats, ja sigui de manera temporal o de manera com a primera residència. També tornem a aquesta part del règim econòmic. Si no aconseguim treballar en aquest equilibri, no? de la vida a Formentera i del preu que té la vida a Formentera, ja sigui amb el lloguer, ja sigui amb el preu de la cistella de la compra o qualsevol altre aspecte, pues continuarà sent tot molt, molt difícil. I aquesta part dels salaris, pues treballar amb els convenis dels treballadors, evidentment sempre és positiu i és una manera de crear consciència també i de fer veure les necessitats d'uns i altres, i que a més podria servir també d'un lloc on poder treballar aquesta part d'habitatge i trobar noves sortides.
Ara, Joan, ja per anar acabant.
Sí, bueno, jo dic que bueno, crec que tots estem d'acord en la problemàtica que és, que l'accés que té l'habitatge, no només a Formentera, sinó arreu de l'Estat pràcticament ja, i sobretot en els llocs turístics, en la carestia de la vida de la nostra illa, en les mesures que s'han de prendre i que s'han d'aplicar, i òbviament s'han de fer sempre en consens i en col·laboració amb diferents administracions, tant estatal com autonòmica, com la nostra municipal. I com he dit abans, no hem de perdre l'oportunitat de qualsevol petit recurs que tinguem, o petit o gros recurs que tinguem, per posar a disposició, per ajudar a les famílies, a les persones que es vulguin, que estiguen a Formentera o vulguin venir aquí a desenvolupar el seu projecte de vida, posar-les a la seva disposició. I no estic d'acord ni comparteix que amb el senyor Alcarat, el que he dit abans del programa de lluita sostenible, ells ho saben i ho sabem tots, estava financiat amb 200.000 euros, que era una partida finalista per al 2023, i si no s'ha posat a disposició, si no s'ha utilitzat, aquests 200.000 euros s'han perdut. Ho saben ells, ho sabem nosaltres, i lamentar doncs, bueno, que nosaltres creiem en aquest programa, creiem que és necessari tirar-lo endavant, esperarem que el nou equip de govern, l'equip de govern actual, el tiri endavant en les modificacions que ells creguin que hagin d'introduir, perquè si realment aquest programa de lloguer sostenible es millora, doncs, bueno, benvingut siga, i sobretot ajudarà doncs, a les famílies de Formentera que tant ho necessiten.
Bé, ens acomiadem amb una última hora. El jutge ha proposat jutjar Rubiales per la basada no consentida, Jennifer Hermoso, Francisco de Jorge, que és magistrat de l'Audiència Nacional, també vol jutjar a Alberto Luque, l'exentrenador de la selecció femenina, a Jorge Vilda i a l'exresponsable de màrqueting de la Federació, Rubén Rivera. En tot cas, doncs, el magistrat conclou que l'acció de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol va ser una iniciativa unilateral i sorprenent. Bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies al vicepresident, José Manuel Alcaraz, a la consellera de GPRF, Alejandra Ferrer, i a la consellera del Partit Socialista, Anna Joan. Que tingueu un bon dijous. Fins d'aquí dues setmanes.
Gràcies. Adéu,
bon per cert, i confirmem que el ple és el dijous vinent, en una setmana.
Adéu. Adéu de febrer.
Sí. Molt bé. Gràcies i salut, que vagi molt bé.
Gràcies.
Podeu seguir informats aquí 24 hores a radioillaformentera.cat i a partir de les 3 ja sabeu que es fa la reemissió del programa d'aquest dijous. Apa, salut!
De far a far, es magazín d'esmatí de Ràdio Illa, de 8 a 12 i de 3 a 7.